Obrim l'espai de salut integrativa. Alejandro Sanz, molt bon dia.
Bon dia, Mari Carmen, com estem?
Molt bé, benvingut una setmana més al programa. Avui anem a parlar de l'Enneagrama.
Sí, coneixes l'Enneagrama?
No massa.
Ho sabia. És una ferramenta que la veritat que és que no es coneix molt, però que vaig a intentar contar-vos un poquet de què es tracta per a que aquelles persones pues, que li ressoni, els agrade, pues, que indaguen més, lliguen i vegin els referents sobre aquesta matèria, perquè la veritat és que és un camí d'autoconeixement que, com puc comprovar jo en la meva vida i en els meus pacients, pues, canvia vides i fa que les persones desperten i s'adonen de per què sofreixen tant i de quina manera calmar aquest sofriment d'una manera pues, molt, molt lògica, que és aprenent el que portem dins.
Què és un...
ferramenta és l'Enneagrama, clar.
Exacte, anava a dir-te, què és un Enneagrama, per a que s'entenga bé.
L'Ennea significa nou, el grama al final és, si pugueu consultar en la red Enneagrama, podran veure quin dibuix representa l'Enneagrama, clar, és difícil d'explicar per així per la ràdio. Però al final vol dir que hi ha nou tipus d'estructures mentals, d'esquelets mentals, no? De formes interiors d'interpretar, veure, reaccionar a la vida. Per tant, tinguem que entendre que tots no som iguals, que cadascú tenim un interior i que per tant reflexem la realitat d'una manera diferent. I que moltes vegades per culpa d'esta falta d'empatia i de comprensió estem contínuament reaccionant uns amb altres perquè no entenguem les diferents dinàmiques de cada individu. I el pitjor és que no entenem siquiera les nostres instruccions interiors. Aleshores, aquell que no sap governar-se internament difícilment podrà estar en pau en el seu alrededor. Vale? Entonces, sempre ens fiquem en modo víctima, no? El que m'han fet, el que a mi me fan, aquell el que diu, aquell el que fa, sempre estem buscant fora ixa pau, ixe enteniment que al final està dins de nosaltres. Aleshores, aquesta ferramenta, l'Enneagrama, ens va descriure nou maneres. Que vos vaig a dir, per exemple, nou tipus per a que veig, segons ixe adjectiu que te dic, veuràs quan diu, sí que és de veres que en la meva vida, o que jo mateixa, me considere que sóc un 1 o que sóc un 3, ¿vale? Vaig a contar-vos alguns exemples ràpidament.
Sí.
Per exemple, el 1 és el que vol ser perfecte, el perfeccionista. És un gran sofridor controlador. Sempre és un tiquismiquis. Tot ho té que juzgar, tot ho té que criticar, tot ho té que veure, tot ho té que comentar. És molt empalagós perquè vas en aquesta persona o tu mateixa, si eres un 1,
sí,
t'has d'adonar compte que te fixes més en els defectes i en què corregir i què millorar que en disfrutar de les experiències o de la gent.
Vale.
M'entens?
Sí.
Entonces mira si estem rodejats d'unos que estan tot el dia en la queixa de com deurien ser les coses, com se deurien fer, quan el que realment li passa al 1 és que no se sent bé en ell mateixa, no se sent ell lo suficientment perfecte i entonces vol que siga la realitat que ell observa tot lo perfecte que ell no és. Entonces, clar, en una vida tan complexa es senten molt amargats. Estan realment sempre en un to de crítica. Val? Vos vaig a parlar sobretot de les ferides dels eneatipos, ja que els eneatipos, igual que vos vaig a contar-lo mal, perquè d'alguna manera és el que més genera aixina com un iruf, com és de veres, jo soc, sempre estic per ahí, que si això té que ser aixina i tot recte, i això de color roxet, tot perfecte. En aquest tipus de gent també tinc un munt alrededor.
Però Alejandro, per exemple, una persona que treballa i vol fer el seu treball bé,
clar,
i que isca que... bé, no, clar, és ser perfeccionista, és ser perfeccionista.
Mira, el problema és el que, quina motivació te mou per a ser perfecte. Una cosa és tindre un objectiu, clar, però el que no pots fer és que tu lligues de la feina i siguis en la mateixa història, corregint i controlant a tot el teu alrededor perquè té que ser com tu dius.
Ja.
Són típicament, per exemple, mares controladores. O són persones que pareixen policies, a més de persones. Estan controlant...
ara n'hi ha molts d'estos.
Ah, per això. M'agrada començar per l'1 perquè estem ara en ixe món, no? En el món de l'iracundo. És rabiós, prepotent, dona molt la brasa, es queixa, vale? Entonces, t'estic parlant de la part mala.
Sí.
Perquè, clar, com tu havies dit, ixe uno, ixe perfeccionista rabiós, quan es centra i està equilibrat i està en calma, és una màquina. O sea, és una persona espectacularment eficient, productiva, però el tema és, com ens trobem les persones? En llum, que vol dir equilibrats, en autoconeixement, en empatia, o normalment estem en sombra, que és estressats, en modo agressiu, conforme estem a dia d'avui tots, no? Que no sí. aguantem res de ningú i a la mínima ja estem alterats. Molts uh-huh. dels pacients també m'estan dient, és que no vull reaccionar així, no? Després me sent supermal, i per què tinc que estar pronto? I per què me passa això que sempre estic rere del meu fill o del meu home? O en casos de parella, oh, que la meva parella sempre està damunt de mi, no me deixa tal, no me deixa qual. Clar, tens que fer veure que hi ha persones que aquesta ferida la tenen dins i que, si no se la treballen, van a viure tota la vida amargats intentant fer perfecte un món que no és perfecte. És com voler estar a un llistó tan alt que sempre vaig estar frustrat de lo dalt que és. Darrere d'ahir tens molts números, uno.
Sí.
Nosaltres veiem a molts atletes de rendiment que darrere de persones que agafen moltes copes i moltes medalles n'hi ha un sofridor nato. No n'hi ha una persona que guanya i diu que a gust me sent per haver guanyat. Es sent frustrat perquè deuria haver guanyat molt millor, amb més millor temps i havent deixat a tots els seus rivals molt més lluny del que ha deixat. Entonces, siquiera l'experiència d'haver guanyat
la disfruta.
Poden disfrutar.
Uh-huh.
Vale? Vale. M'ha sí. fet entendre?
Sí, sí, sí. I
això són els unos.
Vale.
Els dos. Vale. Els dos són els i les Maria Tereses de Calcuta. Són persones que es dediquen sobretot a intentar estar ajudant, acaparant sobretot les necessitats dels altres. El problema que tenen és que s'obliden d'ells mateixa. Vale? Uh-huh. Tenen ahí una falta d'autoestima pròpia. Aquesta falta d'autoestima fa que es dediquen a perdre tota la seva energia en que la gent li reconega la falta que fa aquesta persona en la vida de l'altra. O sigui, és com jo t'ajude molt, Mari Carmen,
sí.
i me preocupe per tu, i t'hi doni, però tu t'has de donar compte que jo estic allí. No és un altruisme real. No és tu m'ajudes i ahí ha quedat això i jo me sent bé. No, no. Tu t'estàs donant compte de que jo tots els dies te cride, me preocupe per tu, vaig a ta casa, jo sé el que tu necessites, Mari Carmen, jo sé el que tu vols. Jo sé, és una soberbia, no? Jo sóc un ajudador quan no t'han demanat ajuda. És el problema.
Ja. Yeah.
També veig en el nostre rebeur gent que intenta anticipar les necessitats del seu alrededor. És la gran ajudadora. El gran ajudador són persones que acaben molt cremades en esta vida perquè no s'han prestat suficientment atenció i, en canvi, han estat ficant tota l'energia en ser vistos, ser acceptats i ser volguts per aquesta complacència, per aquesta servicialitat al resto. Entens?
Sí.
El dos és com me puc voler. Com tinc una ferida en aquest sentit, pues vaig a fer que me vulgueu perquè me necessiteu.
Uh-huh.
Entonces vaig a generar que tingueu necessitats que realment ningú t'ha estat demanant. És com jo sé el que necessites, jo vaig, te dono, jo busque, fins que al final les persones li pots dir, escolta, fica't en la teva vida, perquè jo ja tinc la meva i no necessite que estigues damunt de mi. Centra't en tu. Esto és el que li diríem a un ajudador per a que sane el malestar.
Bé.
Pensa que un 1 desequilibrat o un 2 desequilibrat o un 3 desequilibrat, al final el que ocorreix és que estan sofrint, tenen ansietat, tenen depressió, estan sempre enfadats, noten que la vida no té sentit i, per tant, són els que més malalties tenen. O sigui, qualsevol dels eneatipos no n'hi ha ningú millor que un altre, val? Són tots igual si estan en llum. Però si estan en sombra, qualsevol dels eneatips que us vaig explicar són sofridors, tenen ansietat i, per tant, normalment estan a les nostres consultes perquè no sabem per què tenen problemes gastrointestinals, perquè fa mal el cap, perquè tenen problemes de pell, perquè sempre fa mal el coll, o perquè no, tenim mil coses. I aquestes mil coses estan molt relacionades en un món interior que no coneixen i que en general el que es coneix com un ego, val? Una màscara, una manera de relacionar-se en el món per a ser vist, ser acceptat, ser volgut. Antes sí. Lo de la màscara.
Sí, sí.
Tu imagina que tots interiorment som d'una manera, però al final, per a poder sobreviure en aquesta societat, hem generat un personatge.
Sí.
I aquest personatge que jo genere, realment no sóc jo, és la meva manera de sobreviure. Però que si jo sempre estic en aquest personatge vivint, no estic en el modo de disfrute de la vida, sinó que simplement estic en el modo defensa, en el modo amenaza. Sempre estic en tensió, estic activant zones cerebrals com el cervell reptilià, en el qual tots són atacs, amenaces i defenses. Per això també existiria el 3.
Uh-huh.
Com és el 3? El 3 és el triomfador vanidós. Com és un 3? El veurem perquè típicament se preocupen molt per la seva imatge. Són molta fachada, molt de postureo. És tot, mireu el que sóc, mireu el que sóc, me vegeu, però després, quan rasques un poquet, ahir dins no hi ha res. Hi ha simplement un personatge fet per als gustos des de més. Vale? Es vegen molt a la televisió, són molt personatges, no? Uh-huh. Que es diu. És un triomfador que és vanidós, que porta la màscara, que és fals, és trepaor, és narcisista. Recordeu, estic parlant dels eneatipos quan estan en sofriment.
Sí, sí,
perquè aquest 3, triomfador, equilibrat, el veureu triomfant en qualsevol lloc, com a cantant, com a lo que siga, perquè ha sabut desenvolupar la seva imatge i que el món es reconega. Però n'hi ha persones que van en la imatge davant de la veritat que representen. No? Jo te puc dir, te puc parlar molt bé de tot el que jo, de les nostres instal·lacions d'Alberic, i no, és que som, uau, som increïbles, perquè tal, perquè qual, en tu vens allí, i mires i dius, me canen, però si així no, això que n'hi ha així, això no té res destacable, no estic veient allò que estan dient i descrivint, veus, ixa fachada, ixa màscara, no, uh-huh. que intenta vendre-li a la gent, vale? Pues això és l'eneatipo 3. Estem rodejats d'eneatipo 3. L'eneatipo 3 és el que se'n va contínuament a mirar-se a l'espill, a veure si tot està bé, i se diu, uah, que guapo soc, o que guapa soc. Estic perfecta per a seguir crepant. Vale?
Vale.
Recordo que estem en el punt de les ferides. Per això us estic parlant un poc de com us podem identificar, però la part mala. De
negativa. Estem repassant la part negativa dels...
És que la que més fàcil provoca el que es coneix com el orgasme emocional. Clar, és com que de repent, quan t'escolten el número, les persones que estan escoltant-nos, el seu eneatipo dominant. Tots tenim aquestes ferides que t'estic contant. Tots tenim les ferides, però n'hi ha una que ens mou especialment, que és el motor de tot el sofriment i el motor de tot l'aprenentatge que tenim que fer en la vida, perquè quan tu aprens on tens la ferida i de quina manera sanar-la, la vida canvia.
Mm-hmm.
I de repente el sistema immunològic que estava deteriorat comença a florir. És una de les nostres estratègies en clínica.
Bueno, Alejandro, anem avançant perquè no ens queda massa temps i anem pel 4.
Va ràpid, mira, el 4, el que necessita atenció, ¿vale? El especialito, sempre està millor, el que a mi me passa, mireu-me, les meus genolls, mireu el que, ai, que mal que tinc, i lo meu.
El jo, ¿no? Jo más.
I això són els sensibles especialitos que se comparen constantment, però sempre perden, tenen molta enveja. No volen ser vulgars, volen ser diferents, i la manera que tenen de diferenciar-se és a través d'això, no? Del mireu-me el que a mi me passa, jo, mi, ¿vale?
Que
són els 4.
Vale.
El 5, són els... Així jo me clave, no? Són els de la ment. Són científics, són hermètics, són distants, no? Per què? Perquè tenim a expressar sentiments. Som una computadora pegada amunt d'un cos, i el treball que tenim que fer els científics, els 5, és treballar el nostre cor per a llevar aquesta armadura mental i viure la vida un poquet més des del cor, des dels sentiments. ¿Vale? Entonces, tendim a ser ermitaños, robocops, tendim a ser molt independents, molt tranquils, no necessitem a la gent per estar bé. Entonces, som molt ermitaños, ens agrada molt estar llegint, estudiant, acumulant informació. Veus? Això són els 5. Els sisos, els indecisos.
Complicats per a conviure amb una persona, no?
O no, perquè la persona que conviu en tu, quan coneix, nosaltres som no ataque. El cinc està pleno en el seu.
No ataque.
Nosaltres considerem que som els autistes de l'eneagrama, perquè en el nostre món som molt feliços, no necessitem que vinga ningú a destrossar-nos el nostre món.
Ja. Yeah.
Però és de veres que si xim del nostre món i veiem que el món que n'hi ha fora també val la pena, encara som més feliços.
Mm-hmm.
Val? Jo, per exemple, aquest treball me l'ha fet en els últims anys i la veritat és que cada dia pues, em sent més feliç i més complet.
Molt bé.
Els sis, els indecisos, són dubitatius. Són els que estaran escoltant ara i diran, uf, i si sóc un sis, i si sóc... Ui, quin sóc? Ai, mare, jo quin seré? I Déu meu, són duda, tenen por, ansietat, tenen un torment mental. Són els que estàs en el bar demanant, i jo demano una cervesa, l'altra una aigua, un vi, i l'última diu, vale, pues jo un vi. I se li diu, xef, fes-te una cerveseta, va, pues una cervesa, l'altra diu, no, que després m'ho sentim encara, ai, pues una aigua. Bueno, no.
Ai, que horror.
Són els indecisos. Tots tinc un amic que necessita que l'opinió que van a finalment triar siga d'un altre.
Però que igual tots necessitem alguna vegada alguna opinió, no?
Claro, però... recordo que tots portem totes les ferides,
sí,
però
sí.
És que n'hi ha gent que la seva vida és així, Mari Carmen.
És constant.
No, però és exagerat. Viuen en la paranoia total.
Que
et fiquen davant en consulta i tenen una incapacitat de decidir, però és abrumadora. I, per tant, els referents necessiten molt de referents. Necessiten el seu terapeuta, el seu entrenador, necessiten el seu millor amic, el seu millor no sé què. Per què? Perquè cada un serà el que li va a dir com té que fer les coses, ja que té un dèficit de confiança en si mateixa.
Vale? Sí.
El 7, el happy flower. El 7 és l'entusiasmat dispers que pareix que mai passa res mal. El 7 és, i a lo millor se li està cremant la casa. Diu, no per a res, ja me sé cremar la casa, me vaig a la muntanya a viure, ja. Estan sempre en el humor, no? El no vol mirar pa' a dins. És el xiquet que està en classe i se tira un pet i se riu, i el mestre està renegant-li. I ell està feliç. Ixe entusiasta, loco, hiperactiu, té molta felicitat, però en el fons el que està fent és fugir d'un món interior que li fa molt de mal. Entonces busca una manera d'evadir contínuament el que té dins a través de l'extroversió.
Ja. Sí.
Quan no vull que estar en mi, me'n vaig de festa contínuament. Quan no vull que estar en mi, me'n vaig de viatge contínuament. Quan no vull que estar en mi, me'n puig a la bicicleta 4 hores. Quan no vull que estar en mi, me fique Netflix 12 sèries tots els dies. Quan no vull que estar en mi, veus, entusiasme. Busque contínuament estímuls per a no estar en mi mateixa, ja que me dona terror parar-me un minut, escoltar-me les meves necessitats, qui sóc, què és el meu xiquet interior. El 7. I per acabar, el 8 és el gran líder, que és on, per exemple, el 5, ja vos parlaré algun dia de les ales, el 5 se centra al 8. Jo, per exemple, com a científic que dic, pues, jo sóc molt líder. Jo tinc una faceta líder en tot el que jo estic portant, que fa que el meu 5 es relaxi. No? Quan jo estic en energia de líder, amb les coses que he estudiat i que he après en el meu 5 científic, les fique de lideratge i les ensenya al món, jo me trobo molt complet i molt realitzat. Perquè si no estigués equilibrat, tu imagina't que tot el que sé m'ho quede per mi, Mari Carmen, assentat dins d'una casa i dius que listo és, però ell tens. No ha servit per a ningú.
Yeah.
Vale? Entonces, el 8 és el líder. El 8 és una persona que quan està desequilibrat la veus i ja te fa por. Té una mirada molt penetrant. És una persona que preferís atacar antes de que li ataquen. Però que al final és com un carranc. És molt de corfoll per fora, però després, quan li lleves el corfollet, per dins és tot blanet. Solen ser homes i dones grandotes, amb molta energia, molta agressivitat, i que ja només la seva manera de ser ja ens genera molt de respecte. Doncs coneixem aquest tipus de persones.
Sí.
Claro, un 8 equilibrat és un líder espectacular que tot el món segueix. Un 8 desequilibrat és una persona, és un jefe al que tots temen. Se porta mal i la seva energia és l'agressivitat. Entens?
Sí.
Has vist? Entonces, veus que tinguem molts patrons, al final, bueno, perdó, el 9.
Ens falta el 9,
El 9. El 9 al final és el Bob Marley, se li diu. És una persona que per no discutir, saps? Passa. Saps com que...
Paz i amor.
Sí, és paz i amor, és el Bob Marley, ell fabrica la seva pròpia marihuana interna, entonces és una persona molt pacificadora, és invisible, passa desapercebut, no és important, i s'anul·la en si de que no passa res, saps? De que la cosa funcione. Sí, és incapaç de dir que no. O sigui, per no quedar mal,
sí.
Diu que sí. L'únic que passa és que va dient que sí a tot el que li va dient. Pare, diu, pues tens que estudiar, saps? Pues sí, pare, pues sí, mare, pues sí, i al final un dia en un dinar de Nadal, después de haberse fet dos copes de vi, agarras en matalas un pensament i diu que no vull que estudiar la carrera, colló, i un dia li ho reballen tot, tot el que s'han callat durant mesos o anys, un dia de puxó i de no aguante més, i és tota la veritat, perquè al final està tota la vida tragant en fi de no provocar discussions. El que és nou ho sap, perquè sap que no li agrada gent quan hi ha, no li agrada gent quan hi ha líos alrededor, quan hi ha discussions, quan hi ha mal ambient. El nou és un pacificador, eh? Entonces, però tenen un problema, i és que el nou és superperezoso. Costa molt tot, la seva energia, este és el del sofà, este és el de l'ordinador, és el que està quiet i que no es mou, i sa mare va a buscar-lo i vol discutir en ell, però és que ni això, no li trau ni la discussió, li diu que sí, mare, tens raó.
Clar.
Una altra energia diferent.
Sí.
Ja us he explicat, pues, nous diferents ferides que tots tenim, però que una d'elles ens caracteritza a cadascú de nosaltres. T'animé a que esbrinés quina és la teva, Mari Carmen. Ja te la preguntaré, a veure, quin creus que
sí,
és.
Sí, perquè no la tinc jo clara.
Clar que no. És molt difícil que en un primer impacte, i menys tan incomplet i en tot el respecte, tan mal contat, perquè al final és molt poc de temps per a algo que, per exemple...
Podem continuar la pròxima setmana,
Sí, sí, ja veureu que vos agrada molt aquest tema. De fet, estic preparant...
I també podem
este tema.
Parlar de com canviar o com fer-li front, no? O com...
Molt ben vist. Clar, això al final ens està donant moltes ferramentes perquè les persones isguen d'aquest lío i traguen el seu potencial, perquè cada ferida té un potencial bestial en un sentit. Més val conèixer-lo per viure la vida des d'aquest costat.
Clar, canviar-ho, que siga canviar-ho a la part positiva d'eixe mateix tipus o d'eixa mateixa ferida, fer-la positiva.
Correcte. Això seria al final el millor que podríem fer amb la ferramenta de l'Eneagrama. Recordeu que és una ferramenta d'autoconeixement, sobretot, i que no val per anar després diguent-li, bé, això és un set, això és un tal. Això ho fem els terapeutes només. Claro, a mi m'interessa molt conèixer quin és el món interior de les persones que tinc davant, evidentment, però poder empatitzar millor i que els meus discursos i la monetxa s'adapte molt més a lo que a la persona li va. Perquè no és el mateix parlar en un uno, en un perfeccionista controlador, que en un nou que passa de tot. Entonces tu en consulta estàs veient dos persones totalment diferents que tu no li pots contar les coses de la mateixa manera. I dic en consulta com podria dir quan vas a pelpar o quan vas a qualsevol puesto. A pelpar de farina... Bueno, eh?
Bueno. Sense perdre punt, Alejandro Sanz.
Bueno,
una després, setmana més amb nosaltres, dime.
Que no se m'oblide dir-vos pues, que un gran referent així en el nostre país és Borja Vilaseca, té un llibre que es diu Encantado de conocerme, que pràcticament tots els meus pacients acaben llegint per a fer aquest aprenentatge, i que és una passada. Borja té en YouTube charles que us van agradar molt. És una passada. El món de l'Eneagrama té més de 2.000 anys, ve del sufís, fa molt de temps, ha anat a tres grans referents com Claudio Naranjo. Vull dir, és que està prou molt, molt ben treballat. Quan te claves ahí, comences a dir, ole, este món m'agrada a mi, això de poder conèixer aquestes estructures.
Mira, vaig a llegir-te una cosa, Alejandro.
Sí.
La responsabilitat no és un deber, sinó un hecho inevitable. Somos los actores responsables de cualquier cosa que hagamos. Nuestra única alternativa es reconocer tal responsabilidad o negarla. Y percatarse de la verdad nos cura de nuestras mentiras. Claudio Naranjo.
Oh, ¿la tenías preparada?
Sí.
Qué bueno, ¿eh?
Que yo vais treballar mientras tú parles.
Gracias, gracias. Me alegre.
Bueno, Alejandro, t'espero la pròxima setmana si vols continuem amb este tema i si no ja t'ho proposes, com sempre interessant.
Segur que sí, gràcies.
Gràcies, adeu, bona setmana.
A pronte, adeu.